Bon dia, alta ocupació turística a la Garrotxa durant les vacances d'aquesta Setmana Santa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
S'ha com esponjat molt la sobremassificació que hi havia únicament a l'estiu i ara comencen a fer sobremassificació a primavera i tardor. Llavors, realment la gestió aquí és necessària fer-la a llarg plaç.
És un dels gerents de la coordinació de les gorgues de les Planes d'Hostoles, Fernando Lora Sortí, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des de l'oficina de turisme, per altra banda de Besalú, afirmen que el turisme en aquests dies ha anat a més i asseguren que està descentralitzat. És a dir, ja no hi ha èpoques en les quals la massificació creix per sobre de les altres, sinó que s'estén al llarg de l'any. De seguida escoltarem alguns dels turistes que han visitat durant aquests dies la comarca de la Garrotxa, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimarts 11 d'abril de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
També parlarem de turisme i del teletreball, que potencia el turisme a la Garrotxa. Després de l'esclat de la pandèmia, hi ha hagut un increment de visitants que passen molts dies a la comarca i treballen a distància. Aquest fet també significa que les estades són més àmplies respecte a altres anys. El Consell Comarcal de la Garrotxa vol que les depuradores de Ridaura i Oix siguin una realitat a finals d'aquest any. En aquests moments s'ha obert el procés de licitació perquè les empreses que vulguin realitzar les obres s'hi puguin presentar. Per la seva banda, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, reclama més celeritat a les grans elèctriques a l'hora de legalitzar les comunitats energètiques. Llorà assenyala aquestes traves administratives que són les responsables de les demores a la comunitat energètica del municipi. Parlarem del sector del picapedrer, que lluita per evitar que l'ofici no desaparegui. A Castellfollit de la Roca només queden 4 picapedrers que asseguren que s'estan fent formacions perquè no mori la professió. En esports, la Unió Esportiva Olot ressuscita amb una gran última mitja hora contra l'Alzira. Estava mort al minut 50 quan perdia per 0-1 i ha acabat guanyant per 3-1. S'acosta 4 punts del conjunt valencià que ocupa el lloc de play-out i li guanya l'Averaix a falta de 5 jornades per al final. I també a la carpeta esportiva parlarem de l'aturada de les competicions oficials durant aquesta Setmana Santa, que ha representat en molts casos una preocupació molt gran per als pares i mares. En aquest context, entitats esportives de la comarca han organitzat campus per afavorir la conciliació familiar.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Marta Rovira liderava Tsunami Democràtic segons un informe de la Guàrdia Civil. Segons publica el Confidencial, les diligències secretes de l'Audiència Nacional atribueixen el disseny i gestió de Tsunami a les formacions independentistes per pressionar l'Estat. Per altra banda, nova vaga d'autobusos al Baix Llobregat, una quarantena de línies amb serveis mínims. És la 25a jornada de vaga que fan els treballadors de les companyies Avanza i Montbus Julià per reclamar l'actualització del conveni col·lectiu. Podem presentar esmenes a la reforma de la llei del només sí a sí i repte al PSOE. Segons els socis del Partit Socialista, la proposta de reforma plantejada pels socialistes degrada el sistema del consentiment i proposen que la violència i l'intimidació siguin un agreujant. A la pàgina internacional, Joe Biden manté que es tornarà a presentar i espera el moment oportú per anunciar-ho. És el primer president octogenari de la història dels Estats Units i si tornés a guanyar les eleccions acabaria el mandat amb 86 anys. I també als Estats Units, un home mata 5 persones en un banc de Kentucky i retransmet en directe el tiroteig. L'atacant, que ha estat abatut per la policia, era un jove de 23 anys que treballava al banc.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot. després d'aquesta setmana santa, sense pluja, amb força sol, i alguns núvols, i temperatures suaus o cada cop més altes, doncs avui els núvols aniran marxant i la temperatura es mantindrà com la d'ahir o una mica més elevada. Recordem que vam arribar als 25 graus a Mieres ahir, o 23-24, tant a Vic com a Olot, 20 graus a Ribes de Freser. La nit no serà molt freda, pràcticament no glaçarà, però ens podem aproximar a aquests valors de 4, 5, 6 graus de mínima a tot arreu, Osona, Garrotxa, 3, 4 graus a les valls del Ripollès, també 2, 3 graus cap a la Cerdanya, però de dia tornaríem a superar els 20 graus a les valls pirinenques i els 24, 25 graus a les comarques gironines, també a la Garrotxa, una temperatura molt suau, tot això amb sol i 4 núvols, núvols alts i mitjans al matí, que poden anar disminuint. I dimecres, dia de sol, la temperatura es manté una mica més fresca de matinada, però pot pujar lleugerament de dia. Comença a entrar vent de sud-oest i un front de núvols, comença a arribar pel Pirineu a última hora del dia. Per tant, la nit de dimecres ja es notarà un canvi de temps, amb alguna pluja al Pirineu i si neva, cotes molt altes, 2.400 metres, baixant la matinada de dijous cap als 1.600 metres. De fet, dijous el canvi de temps es notarà, baixa molt la temperatura, de 5 a 10 graus de baixada, cel tapat, ennuvolat, especialment a primera hora, al matí passa el front, tindrem xàfecs, no descartem a la tarda una tempesta, i la neu que podria baixar cap als 1.400 metres. Per tant, canvi de temps de dijous, que ens pot deixar 5-10 litres per metre quadrat a les nostres comarques.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 11 d'abril de 2023, després dels dies de vacances d'aquesta Setmana Santa, on a casa nostra, la nostra comarca, hi ha hagut una alta ocupació turística. Des de l'Oficina de Turisme de Besalú, per exemple, afirmen que el turisme en aquests dies ha anat a més i asseguren que està descentralitzat. És a dir, ja no hi ha èpoques en les quals la massificació creix per sobre de les altres, sinó que s'estén al llarg de l'any. Un nombre de turistes amb els quals ja ha pogut parlar el nostre company, Pere.
Professionals del sector turístic de la comarca asseguren que, des de la pandèmia, el turisme que es concentrava en les estacions d'estiu i tardor s'ha repartit al llarg de l'any. Ho expliquen la responsable de l'Oficina de Turisme de Besalú, Lourdes Sivecas, i un dels gerents de coordinació de les Gorgues de les Planes d'Hostoles, Fernando Lores Ortí.
Sí, sí, s'està desestacionalitzant cada cop més, ja tinguent en compte que hem anat tinguent i va augmentant des de lo que és aquest any, per exemple, des del mes de gener fins ara, que ja anem notant doncs, cada dia doncs, més visitants a lo que és la població.
S'ha com esponjat molt la sobremassificació que hi havia únicament a l'estiu i ara comencen a fer sobremassificació a primavera i tardor. Llavors, realment la gestió aquí és necessària fer-la a llarg plaç.
A banda de respectar les senyalitzacions i l'entorn, Lora Sortí demana als turistes que siguin més previsors i planifiquin els viatges amb temps per tal de pal·liar els efectes d'aquesta massificació. Els turistes que s'acosten a la Garrotxa provenen, sobretot, de Barcelona i l'àrea metropolitana i busquen desconnectar i gaudir de la natura. A les Planes d'Hostoles, molts busquen fer les diferents rutes als Gorgs. En Jordi Capella i la seva filla Olga en són un exemple.
Avui pensàvem fer una mica de ruta cap a les Gorgues i segurament demà anar a mirar algun poblet, Beget, vam passar també per...
També la zona volcànica, també ens agradaria veure-la. En fi, tenim els plans, però no, crec que no arribarem a tots.
Anem una mica sobre la marxa.
A Besalú, en canvi, el que busquen els turistes és descobrir el passat medieval que guarda el poble. La responsable de l'Oficina de Turisme reconeixia que, a part de rebre turistes de dins el territori català, està creixent el turisme d'arreu de l'Estat. La Sira Rivas ve de Navarra.
Pues venimos de Pamplona, hemos venido a Girona a pasar unos días y en Semana Santa y más a hacer turismo en públicos pequeños y así como este y bien. Buscamos sobre todo pues ver ciudades del medievo y también un poco de gastronomía, hemos hecho alguna compra, un poco de vermú y de fuet y tal y bien, y de queso y... Vamos a aprovechar el día, como que dice.
Els responsables de coordinar el turisme a la comarca asseguren que el turisme conviu bé amb els altres sectors econòmics de la Garrotxa, però recalquen que la planificació és clau per poder gaudir d'una millor experiència.
I un dels culpables d'aquestes bones dades turístiques a la Garrotxa és el teletreball. Després de l'esclat de la pandèmia, hi ha hagut un increment de visitants que passen molts dies a la comarca i treballen a distància. Aquest fet també significa que les estades són més àmplies respecte a altres anys. El turisme a la Garrotxa ha recuperat les dades prepandèmiques i fins i tot en alguns punts les supera. Durant aquesta Setmana Santa, hotels i càmpings han fregat el 100% d'ocupació.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
El turisme a la Garrotxa ha recuperat les xifres d'abans del 2020 i ha retornat a la bona imatge que es veu en èpoques com la Setmana Santa o a la tardor. Però la gran novetat no és la recuperació de les bones dades de visitants, sinó que el turisme s'ha desestacionalitzat, un canvi de tendència que ha provocat que els turistes visitin la comarca durant qualsevol època de l'any, fet que en anys anteriors no passava. Un dels grans motius d'aquest canvi ha estat la implementació del teletreball a moltes empreses, com explica la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalias.
El teletreball ha potenciat que la gent es pugui moure durant tot l'any, o sigui, es pugui treballar des de qualsevol part del món, en qualsevol lloc. I sí que hem vist també un tipus de visitant que es pot estar durant mesos aquí, o un mes o dos mesos aquí a la ciutat, mentre està treballant. Per tant, és un altre tipus de públic que veiem que també ha vingut per quedar-se.
Si el turisme a la Garrotxa ja és present durant totes les èpoques de l'any, no només beneficia a hotels o càmpings, sinó que també se'n beneficien sectors com el petit comerç, que necessita recuperar els números habituals després de la llarga aturada del turisme a causa del coronavirus. Un turisme molt positiu actual, segons Canalias.
És positiu perquè sobretot veiem que generen despesa aquí, que és molt positiu per als sectors econòmics i que s'acaben comportant també com els mateixos residents d'aquella comarca. Per tant, és una manera de conviure que veiem que és molt més fàcil que a vegades un visitant que ve un dia i torna a marxar.
El perfil majoritari del turisme a la Garrotxa solen ser famílies o parelles, però sí que és cert que cada vegada és més jove i amplia la seva estada a la zona.
S'inclou persones noves, també amb una mitjana d'edat probablement dels 30-40 anys, inclús una mica 25-40 anys, i són un nou públic que hem guanyat, un nou públic molt conscient i molt respectuós amb el territori.
L'ocupació de la Garrotxa durant aquesta Setmana Santa ha superat en un 2% la xifra respecte al 2022. Els hotels i els càmpings han estat els allotjaments preferits dels visitants.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Daife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, deixem de banda el turisme i parlem del Consell Comarcal de la Garrotxa, que vol que les depuradores de Ridaura i Oix siguin una realitat a finals d'aquest mateix any. En aquests moments s'ha obert el procés de licitació perquè les empreses que vulguin realitzar les obres s'hi puguin presentar. El cost total d'aquestes accions és de més d'un milió d'euros finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua, informa Aniel Puigbert.
Una de les demandes històriques dels habitants d'Oix i Ridaura serà una realitat si no hi ha cap contratemps a finals del 2023. Es tracta de la construcció de les dues depuradores. Aquests treballs permetran abastir d'aigua els dos municipis i poder tenir reserves suficients. Des del 2016, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha estat demanant la construcció de les dues depuradores als municipis. De fet, els treballs que començaran en les pròximes setmanes estan inclosos en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, on l'Agència Catalana de l'Aigua ja va assignar el 2021 una partida pressupostària per poder cobrir tots els gastos necessaris. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Santi Reixac.
Era una demanda històrica dels municipis i que, a més, bueno, que convenia doncs, molt aquest tema. Estem contents perquè al final ha arribat, no? Però era una cosa esperada doncs, i els municipis, evidentment, el que feien doncs, era anar-ho reclamant. Però bueno, al final doncs, tot arriba i s'ha aconseguit i esperem que a finals d'aquest 2023 doncs ja estiguin totes dues en funcionament.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat el procés de licitació de les obres per a la construcció de les depuradores de Ridaura i Oix. Ara el pròxim pas és que les empreses que vulguin dur a terme les obres es puguin presentar. Un dels problemes pels quals s'ha retardat tant la construcció de les depuradores està per l'increment dels preus a causa de la situació econòmica global actual. En aquest cas, el cost total s'ha incrementat un 20%.
No, això ja és una de les coses que es va fer retardar una mica, perquè quan ho teníem ara doncs es van haver de tornar a programar doncs, els projectes perquè tot havia pujat, doncs ara no, ara ja està tot inclòs dins ara i esperem doncs, que surtin empreses que ens ho agafin i que puguin treballar-ho.
Un dels objectius que ha de complir l'empresa encarregada de construir les dues depuradores és que el termini màxim de realització no pot superar els 6 mesos. El cost total d'aquests treballs és de 1.072.000 euros. La depuradora de Ridaura, per un costat, tindrà un cost de 676.000 i la d'Oix costarà poc més de 400.000 euros.
I en matèria també mediambiental, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llullà, reclama més celeritat a les grans elèctriques a l'hora de legalitzar les comunitats energètiques. Llullà assenyala aquestes traves administratives que són les responsables, segons ell, de les demores a la comunitat energètica del municipi. Les plaques fotovoltaiques estan instal·lades sobre el taulat de l'escola Sant Cristòfol i poden subministrar energia al centre, però no als veïns.
L'informatiu del migdia.
La pujada del cost de l'energia i la caiguda dels preus de les plaques fotovoltaiques convida la ciutadania a destinar teulades i terrats a la generació d'electricitat. En aquest sentit, diferents ajuntaments han aprofitat les modificacions en la regulació d'autoconsum per crear comunitats energètiques. Les Planes d'Hostoles n'és un exemple. Tenen la instal·lació feta i ja s'ha tancat el termini per sol·licitar-ne la participació. El seu alcalde, Eduard Llorà, explica que ara els falta tancar els tràmits amb Endesa per legalitzar el subministrament. En aquest sentit, Llorà reclama més agilitat per part de les elèctriques i assegura que si la posada en funcionament de la comunitat energètica es demora és per culpa d'aquestes traves burocràtiques.
Aquests tràmits també hem de dir, amb Endesa són molt complicats, Endesa és una empresa que es protegeix molt a si mateixa de totes aquestes noves instal·lacions i que posen moltes traves en el camí i per tant ara veurem fins a quin punt arriba doncs, a, com de recombolesc pot arribar a ser tot plegat a nivell administratiu per poder posar en funcionament una cosa que ja fa alguns mesos que està en funcionament.
Les plaques fotovoltaiques de les Planes d'Hostoles s'han instal·lat a taulat de l'escola Sant Cristòfol i ja donen energia al centre educatiu. En aquesta primera comunitat energètica del municipi hi ha hagut 26 peticions de connexió per les 25 plaques fotovoltaiques i Eduard Llorà valora la possibilitat de crear altres comunitats locals en diferents espais del municipi.
Si va tenint èxit, si la gent després ens ho demana, doncs hi ha altres equipaments on es podria instal·lar un lloc d'una comunitat local com aquesta que hem fet aquí a l'escola. Tenim el sostre del pavelló, tenim altres equipaments doncs, on es podria posar una concentració de plaques per fer-ho doncs, en més zones del poble.
El projecte de la comunitat energètica de les Planes d'Hostoles se suma al d'altres pobles de la Garrotxa que avancen en la mateixa direcció per ser més sostenibles i independents.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La Fundació Suport de les Comarques Gironines ha criticat que el 50% de les resolucions judicials de la demarcació sobre la capacitat jurídica de persones amb discapacitat s'ajusten a la normativa. El 2021 es va reformar la llei en què determina que les persones que tenen problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual han de poder decidir sobre els actes concrets de la seva vida i només poden rebre assessorament i suport per part de les institucions. L'entitat ha fet públiques les dades el dia que es compleixen 20 anys de la Fundació. En aquest aniversari, Suport haurà de tancar el projecte únic on es perfila l'atenció de les persones amb un pressupost basat en les necessitats i no a partir d'una subvenció genèrica. La Rave de Cervià de Ter ha acabat a mitja tarda després que la cinquantena de persones que hi quedava hagin abandonat l'antiga sorrera que hi ha al costat del riu Ter, uns fets que han passat aquest dilluns a la tarda. Des de primera hora d'aquest dilluns, el nombre d'assistents havia baixat fins a la cinquantena i quedaven una trentena de vehicles. Tot i així, ja s'havien desmantellat l'escenari i altres estructures de la festa que va començar el dijous a la nit. Tots aquells que sortien en cotxe, però, havien de passar per l'accés que els Mossos tenia habilitat on els identificaven i els feien controls de droga i alcohol. Molts d'ells tornaven a peu, camp a través. Finalment, a mitja tarda, han acabat marxant els últims assistents i la policia ha aixecat el dispositiu. I un informe alerta de l'expansió de la cotorra argentina a l'Alt Empordà i proposa un pla de captures per controlar-ho. La cotorra argentina va començar a colonitzar Europa a principis dels anys 70. Els primers exemplars de l'Alt Empordà es van observar a Figueres, on ara, juntament amb Castelló i Roses, tenen les colònies més consolidades. Des del 2017 fins ara han augmentat entre un 40 i un 50% i es calcula que a hores d'ara n'hi ha uns 500 individus. Les dades constaten que l'espècie es troba en un moment d'expansió que, si bé encara no és alarmant, es pot agreujar si no s'adopten mesures. Un informe encarregat pel Consell Comarcal alerta que, si no es fa res, poden acabar provocant danys en infraestructures perquè fan nius de grans dimensions i generar riscos sobre la salut. Per això proposa un pla supramunicipal de captures i retirada de nius. Tornem a casa nostra parlant de picapedrers, perquè el sector del picapedrer lluita per evitar que l'ofici desaparegui. A Castellfollit de la Roca només queden 4 picapedrers que asseguren que s'estan fent formacions perquè no mori la professió. Per contra, el Gremi de Margers de Catalunya celebra que la pedra seca és un sector que va en augment. Ho han dit a la 8a fira dels picapedrers de Castellfollit, informa Guillem Guardiola.
L'ofici del picapedrer fa uns anys que viu un moment complicat arreu del país. Per tal de donar més visibilitat al sector, Castellfollit de la Roca ha celebrat aquest diumenge la 8a fira dels picapedrers. El poble, que té una gran tradició històrica en el món dels picapedrers, compta només amb 4 professionals d'aquest sector en actiu. L'Eduard Prada és fill de Castellfollit de la Roca i ha lamentat que és molt difícil trobar relleu generacional, tot i que s'estan buscant noves fórmules per evitar que es converteixi en un ofici en vies d'extinció.
Està una mica baix, podríem dir, perquè és un ofici que no s'està ensenyant. No, ningú, poca gent, cada cop el coneix menys el jovent d'avui en dia. Hi ha algú, que un jove que sí que el coneix, però és una cosa que s'hauria de poder promoure més per altres puestos perquè realment continués aquest ofici. Com podria evolucionar? Jo sé que, per exemple, el Garrotxa, l'Institut, volia fer una part d'això de paleteria i pedra i paret seca i això. Hi ha altres puestos d'escoles que ja ho fan. Jo crec que s'hauria de poder promoure cap a aquest costat avui en dia, perquè sortir gent d'aquest ofici, o gent que realment potser li agradaria i no ho sap que existeix això.
Una de les novetats de la Fira dels Picapedrers de Castellfollit de la Roca ha sigut la presència del Gremi de Margers de Catalunya. Un dels seus membres, Roger Soler, ha recordat que arreu de Catalunya hi ha iniciatives per ensenyar l'ofici del picapedrer i ha celebrat que els treballs en pedra seca estan creixent.
El sector està una mica fluix, o sigui, i es demostra, no?, veient la gent que hi treballa, els picapedrers cada cop n'hi ha menys i potser, per contra, la pedra seca cada cop n'hi ha més perquè estem fent formació, una formació professionalitzada, i això d'aquí 5-10 anys creiem que portarà que l'ofici tingui una nova vida. Creiem que d'aquí 10 anys hi haurà una nova fornada de gent, o d'aquí ja, immediatament.
Els professionals de la pedra seca i els picapedrers continuen lluitant perquè no mori l'ofici en ple segle XXI.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot ressuscita amb una gran última mitja hora contra el Alzira. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
I és que, per moments, aquest diumenge, l'Olot estava mort al minut 50 quan perdia per 0-1 i va acabar guanyant per 3-1. S'acosta ara a 4 punts al conjunt valencià, que ocupa el lloc de play-out, i li guanya l'Averaix a falta de 5 jornades per al final. Els olotins han agafat l'últim tren cap a la permanència. David Planella.
Era una jornada marcada en vermell en el calendari i va acabar sent rodona. Va perdre el Lleida, el primer equip que se salvaria, va perdre el Prat, un equip encara en descens que està per davant de l'Olot, van perdre l'Eivissa i el Mallorca B, els conjunts que estan per sota dels olotins, i el que és més important, va guanyar l'Olot contra l'Alzira. Era un duel directe davant de l'equip que ocupa el lloc de play-out i la victòria era imprescindible per retallar punts. Es va aconseguir i ara són 4 els punts que separen els olotins dels valencians. En parla el tècnic, Albert Blázquez.
Tenia la sensació que avui ens hi anava força la vida, no? Si ens guanyaven es ficaven a 10 i quedaven 15 per jugar. Era molt important avui, i més veient ara els resultats, doncs, que el Lleida també ha punxat, no? Avui ens anava mitja salvació, l'hem tret i hem de seguir com, sobretot com aquesta segona part.
Per guanyar, l'Olot no ho va tenir gens fàcil, i això que el partit se li havia posat de cara al minut 28 de la primera meitat, quan Xumetra va forçar l'expulsió del porter visitant Adrián Fernández. Però jugant contra 10, els olotins van tenir més problemes que no pas jugant contra 11. Abans de l'expulsió, havien fregat el gol amb 2 xuts de Manel Busquets i Eric Vilanova, que havia tret Adrián, i després no van aconseguir crear ocasions de gol. De fet, a la segona part, qui es va avançar va ser l'Alzira, amb un gol d'Álvaro Gómez amb un xut creuat que va deixar glaçat l'estadi municipal al minut 5. L'Olot es va haver d'aixecar i ho va fer amb una última mitja hora per emmarcar. Urri de cap va fer l'1-1 al minut 15. Forgues, acabant una passada de la mort de Manel Busquets, va col·locar el 2-1 al minut 26 i el mateix davanter, a centrada de Callís, va arrodonir la victòria amb el 3-1 al 37.
Veníem amb un pla de partit que el teníem força clar i l'expulsió, vulguis o no, doncs t'ho canvia tot i costa, no? Costa reaccionar. Però a la mitja part hem parlat, hem mirat d'arreglar-ho amb la mala sort, doncs, que la primera que han tingut ells, així, de la primera arribada, doncs ens han marcat, no? Ja ho mirarem, però penso que no podem permetre això. Estant en un de més, no podem permetre que amb un saque de banda doncs t'arribin al costat contrari i et marquin. Però bueno, després a partir del gol potser ens ha activat, no? Hem entrat bé en la segona part. Els canvis crec que hem encertat també a l'hora de fer canvis amb la gent que ha entrat. I a partir d'aquí tots hem empès i ha caigut el gol, al final ha caigut pel seu propi pes, no? Crec que ens ho mereixíem.
El 3-1 no és un marcador qualsevol perquè permet a l'Olot guanyar el gol a Veraja a l'Alzira, un equip que fa 7 jornades que no guanya i que ara es veu amb l'aigua al coll. Els olotins se situen a 4 punts dels valencians, en zona de play-out, i a 5 del Lleida, ja en zona de salvació. Han pujat a l'últim tren cap a la permanència, però són conscients que serà llarg i que tindrà moltes parades. La propera, diumenge a les 6 de la tarda, a l'imponent José Rico Pérez contra l'Hèrcules.
I també a la carpeta esportiva parlem de l'aturada de les competicions oficials durant la Setmana Santa, que ha representat en molts casos una preocupació molt gran per als pares i mares. En aquest context, entitats esportives de la comarca han organitzat campus per afavorir la conciliació familiar. La resposta ha sigut més bona de la que esperaven, per exemple, al campus de Sant Joan les Fonts.
Que la majoria de competicions esportives oficials s'hagin aturat per Setmana Santa no significa que no hi hagi hagut esport a la comarca. De fet, tot el contrari. Els campus tenen molta presència durant l'estiu o l'època nadalenca, però també per Setmana Santa. A Sant Joan les Fonts, una trentena d'infants han barrejat el bàsquet amb altres activitats durant 5 dies a la pista del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc. Les responsables del campus han quedat sorpreses de la resposta, que ha sigut, asseguren, molt millor que la que van rebre per Nadal. Una de les organitzadores és Laura Mora.
La idea surt dels campus d'estiu i de veure que no hi ha oferta ni per Nadal ni per Setmana Santa, i ens vam animar a tirar-ho endavant perquè sabem que, bé, som entrenadores a una escola i hi ha molts infants que no es volen quedar sense bàsquet durant les vacances, i vam decidir tirar-ho endavant perquè a més som jugadores aquí a Sant Joan i és un lloc on ho podíem fer. I ens hem trobat que han vingut, a més, de moltes escoles diferents que no ens esperava.
Els campus de bàsquet també són una bona oportunitat per aprendre noves habilitats o entrenar altres aspectes que els infants no estan acostumats a treballar durant la temporada regular. L'Eric i la Nàdia estan convençuts que haver-se apuntat ha sigut una gran idea.
Jo he decidit venir aquí, primera, perquè m'agrada el bàsquet i també perquè ho trobo molt bé que facin aquest campus per Setmana Santa i per estiu, perquè hi ha gent que treballa i no pot, jo ho trobo molt bé.
Jo igual, i també perquè així aprenem coses noves que potser el bàsquet que nosaltres anem no ens ensenyen i aquí sí.
Les vacances escolars de Setmana Santa sovint representen un mal de cap per als pares i mares. Amb l'objectiu de facilitar la conciliació laboral aquests dies de vacances, han sigut diverses les entitats garrotxines que han organitzat campus esportius amb activitats de lleure i també formatives.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 11 d'abril de 2023. Més informació als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7. Gràcies per la seva confiança i recordin que poden ser connectats minut a minut a l'actualitat més pròxima a garrotxadigital.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.